Bon dia. Previsions d'ocupació turística del 72% a la Garrotxa aquest agost.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Pel que fa a Olot, també la previsió és uns punts també superiors a l'any passat, que ens anem a Olot una previsió d'ocupació del 65 al 70%.
És la regidora de Turisme a l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canàlies. En cas de complir-se les xifres, serien lleugerament inferiors a les del 2022, quan es va arribar al 80%. Cal tenir en compte, però, l'augment de les reserves a última hora i la meteorologia que podria fer ballar les dades. A Olot s'espera una ocupació d'entre el 65 i el 70%. De seguida repassem aquest i altres temes abans, però avui tanquem setmana. Som divendres 4 d'agost de 2023 i el dia té més actualitat que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Les cases de turisme rural de la Garrotxa preveuen un agost amb optimisme, tot i experimentar una lleugera baixada de la demanda. Fonts del sector destaquen que el mes de juliol ha estat un èxit, amb un 90% d'ocupació. Tot i això, en comparació amb l'any passat, les estades han estat més curtes. Malgrat aquest decreixement, diuen que les cases rurals són una oferta estable que continua atraient visitants. En parla un dels membres de l'Associació de Turisme Rural de la Garrotxa, Fèlix Castanyer.
Potser també tindrem més visites en tema d'estrangers i tant els allotjaments de capacitat alta com els d'habitacions, doncs es preveu un 90% d'ocupació.
I el carrer Molleres d'Olot tindrà arbres és una de les accions incloses en el pla per promocionar el comerç local de l'Ajuntament d'Olot. Després que es confirmés una subvenció de 1,5 milions d'euros dels fons Next Generation, el consistori engegarà un projecte amb 18 propostes. Consisteixen en la millora de la via pública, seguir amb la digitalització del sector comercial, augmentar la sostenibilitat i fomentar l'economia circular. Ho explica l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
El carrer Molleres, que en aquest moment no hi ha ni un sol arbre, és tot pedra, vorera i carrer, doncs a partir d'ara doncs el veurem de des de la plaça Clarà doncs fins a la zona comercial, fins als accessos doncs arbrat.
I anem cap al Ripollès perquè continua millorant els quatre nuclis i altres veïnats és la prioritat del govern de Vilallonga. El nou alcalde, Pere Sau, també preveu que es pugui desencallar el mur de protecció del riu que està pendent de trobar el finançament. I tornem a la Garrotxa. L'Ajuntament de Besalú demana al Consell Comarcal de la Garrotxa que ajudi a coordinar el projecte de carril bici entre Beuda i Besalú. Els dos consistoris ja s'han posat d'acord en la definició del projecte, el traçat i el finançament. L'alcalde de Besalú, Lluís Guinot, també insta a crear una entitat de treball conjunta amb els municipis de Beuda, Sant Ferriol i Maià de Montcal.
És el Consell que també ens ha de ajudar a coordinar aquesta qüestió, és a dir, si el projecte està tancat definitivament és qüestió d'aprovar el projecte i mirar si els dos ajuntaments disposem dels recursos per fer-ho.
I en els pròxims dies començaran les obres del carril bici que connectarà Olot amb el veïnat de Can Blanc. El recorregut constarà de més de 3 quilòmetres i es dividirà en dos trams. Els treballs tenen un termini d'execució de 6 mesos. En parla el regidor de Mobilitat, Isaac Cribillers.
Sí, aquesta setmana va haver la primera visita d'obra per rellançar-ho. En els propers dies es començaran els treballs que s'han d'allargar els propers 6 mesos aproximadament.
I la residència geriàtrica de l'Hospital de Camprodon compta amb un hort des de fa unes setmanes. És una novetat per als residents, impulsada per Salvador Burcet, que va entrar-hi a viure a principis d'any. Ara, que ja comença a donar resultats, tot allò que recull ho aprofiten els residents per menjar productes fets a casa. I en esport, la Unió Esportiva Olot de Pedro Dolera s'estrenarà la Copa Catalunya al Camp de la Grama. Serà el primer partit oficial després de dos amistosos perduts. Els últims hi arriben amb l'objectiu d'eliminar un dels favorits a liderar la tercera federació. El club, per cert, ha anunciat aquest dijous el fitxatge de l'extrem Fode Diakabí, que podria tenir els primers minuts aquest dissabte. El partit començarà a 8:15 a Santa Coloma de Cremanet. En parla l'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera.
Amb la idea de competir. Vull dir, nosaltres anem a intentar guanyar i passar ronda, que és el que volem, i així ho intentarem. Vull dir, anem a un camp molt difícil, contra un rival, un dels favorits de la Lliga de tercera, que s'ha reforçat molt bé.
I a tercera federació marxem cap a la quarta catalana. El primer equip del Santa Pau renova gairebé tota la plantilla per la pròxima temporada. Després del descens del club a quarta catalana, la junta directiva ha decidit començar un nou projecte de futur. Enguany el club també comptarà amb tres equips més al futbol base. En parla el nou entrenador del Santa Pau, Jordi Planella.
Lògicament que com tot entrenador i tot equip ens agradaria poder estar a la part més de dalt que de baix. Sabem que aquest any a quarta catalana, a part de pujar al primer classificat, hi haurà una Un play-off del segon hasta el cinquè.
I a la contraportada, 500 anys de la Vall de Bianya en un sol llibre, l'ha fet en Manel Soler. La indústria, el comerç i els oficis a la Vall de Bianya és un viatge al passat basat en testimonis vius i documents de l'arxiu comarcal. Amb la segona part en marxa, Soler parla del repte que suposa obtenir testimonis que expliquin la història de Bianya via oral.
La Vall de Bianya ens l'imaginem com un poble de pagès. I sí, ho és un municipi que pràcticament és agrícola. Però amb 8 o 9 edificis, hi ha hagut 29 fàbriques de paper.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. S'activa el nivell 3 del Pla Alfa, 44 municipis, el doble que ahir. La Generalitat tanca l'accés a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, que se sumen al massís dels Ports, la Serra de Cardoboix i el Parc Natural del Cap de Creus. Reunió d'urgència per aclarir la mort d'una noia per la caiguda d'una palmera a Barcelona. Els veïns asseguren que el mes de març ja havien avisat l'Ajuntament del mal estat d'aquest arbre. I repunt de casos de Covid, la majoria amb símptomes lleus amb l'arribada de les vacances. En l'última setmana de juliol es van diagnosticar 4.531 casos de Covid a Catalunya, una xifra que no registrava des de mitjans de desembre. Nou pacte entre el PP i Vox, que governaran en coalició a l'Aragó, el popular Jorge Azcón presidirà la Junta i l'extrema dreta tindrà dues conselleries, una amb rang de vicepresidència, a més de presidir les Corts. I en l'àmbit ja internacional, Trump es declara no culpable davant la jutge i diu que és víctima d'una persecució política. L'expresident dels Estats Units ha comparegut davant d'un tribunal de Washington que ha fixat una nova vista per al dilluns 28 d'agost. I trepitja tots els països del món sense volar i torna a casa 10 anys després. Bjørn Thor Pedersen tenia previst completar el viatge en 3 o 4 anys, amb dos propòsits: viure amb un pressupost de $20 al dia i passar almenys 24 hores a cada país. I Daniel Ramírez, previsió del temps per avui i el cap de setmana.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La notícia d'aquest divendres, ja es va notar ahir, és la refrescada. Aquest ambient molt fresc a l'interior, fresc a la costa i una mica fred al Pirineu. Ahir mitjanit ja teníem temperatures al voltant de 10 a 15 al Pirineu, però alta muntanya, valors de 3, 4 i 5 graus, molt, molt més baixes que dies enrere, han baixat més de 8 o 10 graus a muntanya i a la costa encara al voltant de 20-22, però amb tramuntana moderada forta. Bé, el dia pot començar ennuvolat o mig ennuvolat cap a la costa sud, cap a la selva, algun ruixat pot caure matinada, matí, i a la tarda, després d'un dia més aviat assolellat o mig ennuvolat, fresc, baixa la temperatura una mica de dia, doncs es repetiran a la tarda i fins al vespre xàfecs i algunes tempestes localment intenses al voltant de la selva, el Gironès, les Gavarres, la zona prelitoral, no ho descartem a l'interior del Pirineu, però aquí no tan intensos, i la temperatura cada dia quedarà al voltant dels 18 o 20 graus a les valls del Pirineu, i pel que fa a l'interior, entre 22 i 25, en alguns sectors poden acostar els 26-27, però vaja, la temperatura serà pràcticament de finals de setembre i la propera nit tornarà a ser freda, pràcticament de primers d'octubre. Per tant, es podrien fregar novament els 0 graus a cims molt alts del Pirineu, cap a 2.800-2.900 metres, evidentment. Però a les valls es podria baixar cap als 4 o 5 graus, per exemple, a la Cerdanya, o 7 o 8 graus cap al Ripollès. Cap de setmana, primer cap de setmana del mes d'agost, que ens portarà una recuperació lenta de les temperatures, matinades fredes, però bé, ja podrem passar dels 25-28 graus dissabte a molts indrets i diumenge aproximar-nos als 28-29 a altres zones. Vent del nord, tramuntana, mala mar encara dissabte, diumenge també, però potser no tant. I en principi cap de setmana de sol, nuvolades de tarda, que diumenge podrien deixar alguna gotellada, però ben poca cosa. La setmana que ve ens portarà temperatures molt més altes a partir de dimecres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí que obrim ja la carpeta de temes, i és que previsions d'ocupació turística del 72% a la Garrotxa aquest agost. En cas de complir-se les xifres, serien lleugerament inferiors a les del 2022, quan es va arribar al 80%. Cal tenir en compte, però, l'augment de les reserves a última hora i la meteorologia, que podria fer ballar les dades. A Olot s'espera una ocupació d'entre el 65% i el 70%. Gerard Puigdemont.
Hem iniciat el mes d'agost i el segon mes d'estiu és per molts més de vacances. La Garrotxa ha tancat el juliol amb unes dades de visitants similars a les de l'any passat, i la previsió pel mes d'agost a Olot és que les xifres d'ocupació situïn al voltant del 65% i 70%. En parla la regidora de Turisme a l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies.
Pel que fa a Olot, també la previsió és uns punts també superiors a l'any passat, que ens anem a Olot una previsió d'ocupació del 65% al 70%. Són les dades que tenim previstes i han pujat algun punt respecte a l'any passat. I sí, potser la dada més a valorar és aquest nombre de pernoctacions, que les persones que es queden a dormir i llavors que queden molt distribuïdes, això sí, en diferents tipus d'allotjament.
Segons dades de Turisme Garrotxa, la previsió pel mes d'agost al global de la comarca és que hotels i pensions tinguin un 78% d'ocupació, un 69% les cases rurals, un 78% els apartaments i habitatges d'ús turístic, un 63% els càmpings i un 70% d'ocupació les cases de colònies i albergs, preveient una previsió mitjana global del 72%. En cas de complir-se aquestes dades, no s'arribaria a les xifres del 2022, quan l'ocupació real a la Garrotxa va ser del 80%, tot i que cal tenir en compte la augment des de fa anys de les reserves d'última hora. També condicionarà la meteorologia. Un excés de pluja i baixada de temperatures o fortes calors podrien fer enrere els visitants a venir a passar uns dies a la nostra comarca. Sigui com sigui, agost és, en principi, un mes en què el turisme internacional augmenta la Garrotxa, un perfil de turista que fa estades més llargues i que gasta més diners.
I les cases de turisme rural de la Garrotxa preveuen un agost amb optimisme, tot i experimentar una lleugera baixada de la demanda. Fons del sector destaquen que el mes de juliol ha estat un èxit amb un 90% d'ocupació. Tot i això, en comparació amb l'any passat, les estades han estat més curtes. Malgrat aquest decreixement, diuen que les cases rurals són una oferta estable que continua atraient visitants. Més detalls amb en Pere Bach.
L'estiu a les cases rurals de la Garrotxa està sent bo, segons el representant d'Associació de Turisme Rural de la Garrotxa, Fèlix Castanyer. Durant el juliol, els establiments més petits han tingut una ocupació del 90%, mentre que els més grans han experimentat una alta demanda, sobretot durant els caps de setmana, però han tingut més dificultats en la resta de dies. En comparació amb l'any passat, les estades han estat més curtes aquest estiu. Tot i això, Castanyer preveu canvis de cara a l'agost.
Potser també tindrem més visites en tema d'estrangers, i tant els allotjaments de capacitat alta com els d'habitacions, doncs es preveu un 90% d'ocupació. Quan arriba l'estiu, que la gent busca doncs un entorn i sobretot que la temperatura sigui agradable, tot i que hem tingut unes temperatures molt altes, però normalment a la Garrotxa a les nits i això doncs es descansa bastant bé. I crec que la gent busca això, i la Garrotxa doncs molt similar als números de l'any passat.
Una família que busca refugiar-se de la calor és la de Miquel Iglesias, de Tarragona, i que passa les vacances a la Garrotxa des de fa 10 anys. Aquest any s'hi estaran 8 dies.
Ja fa una temporadeta que arreplego tota la meva família més íntima i més estimada, i què millor els hi puc oferir que aquesta meravella de casa en aquest lloc, en aquest indret tan preciós, tan saludable, tan tranquil. En fi, no us puc dir gaire cosa més. I venim i tornem perquè ens agrada.
La Magda Besesmel explica per què han triat una casa de turisme rural entre totes les alternatives possibles.
Jo no he viatjat gaire, no he sigut tan afortunada, però l'hotel no em diu res, perquè realment aquí ens trobem com si estiguéssim a casa. I això és el que et dona peu a poder gaudir de les converses, recordant coses de fa anys, parlant del futur dels nostres joves. És molt més íntim i molt més saludable per la convivència de totes les generacions.
Malgrat un bon estiu per les cases rurals de la Garrotxa, Castanyer admet que la demanda no ha estat tan alta com els anys de la pandèmia.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
I el carrer Molleres d'Olot tindrà arbres. És una de les accions incloses en el pla per promocionar el comerç local de l'Ajuntament d'Olot. Després que es confirmés una subvenció de 1,5 milions d'euros dels fons Next Generation, el consistori engegarà un projecte amb 18 propostes. Consisteixen en la millora de la via pública, seguir amb la digitalització del sector comercial, augmentar la sostenibilitat i fomentar l'economia circular.
Dinamització comercial, turística i urbana d'Olot des del centre històric. És el nom del nou projecte amb el qual l'Ajuntament d'Olot vol promoure el comerç local. Des del consistori asseguren que aquesta iniciativa engloba 300 comerços i inclou 18 accions focalitzades en l'eix que va de la plaça Mercat fins al Carme i organitzades en 4 eixos. La millora de la via pública i pacificació d'aquesta zona, la digitalització del sector comercial, l'augment de la sostenibilitat i l'economia circular al comerç de la ciutat. Segons l'alcalde Pep Berga, l'acció més vistosa serà la plantació d'arbrat al carrer Molleres.
El carrer Molleres, que en aquest moment no hi ha ni un sol arbre, és tot pedra, vorera i carrer, doncs a partir d'ara doncs el veurem de des de la plaça Clarà doncs fins a la zona comercial, fins als accessos doncs arbrat. A part de fer que el carrer Hospici, que és el carrer doncs que condueix a la plaça Mora, ens permetrà també actuar tota la plaça Mora, la restauració de la font barroca que hi ha a la plaça Mora, però també l'Antoni Llopis treure voreres i fer-lo un carrer amable, acollidor i pensat per anar-hi a peu.
Altres accions de millora urbanística que inclou aquest projecte per dinamitzar el comerç local seran la instal·lació de noves finestres al Museu de la Garrotxa, la substitució de les lluminàries actuals per tecnologia LED i, finalment, la renovació de tots els contenidors del centre que requerirà una major inversió.
N'hi ha diverses doncs, que tenen un cost aproximadament, que és entre els 200 i els 300.000 euros, però la que té un major cost és la substitució de tots els contenidors soterrats, que seran nous, i la substitució de totes les papereres, és a dir, la gestió dels residus, que és una de les qüestions que més molèsties provoca a vegades precisament en el comerç, el fet de que hi ha gent que utilitza aquests contenidors d'una manera incívica, moltes vegades s'hi acumula brutícia, s'hi acumula, envelleixen, i a la poder doncs, renovar tots aquests equipaments, penso que serà una cosa molt visible.
En números rodons, l'Ajuntament rebrà d'Europa 1,6 milions d'euros que s'hauran de complementar amb 400.000 euros de fons propis. Aquests 400.000 euros ja estan contemplats en el pressupost municipal i les contractacions es faran en breu. En total, el finançament disponible per al projecte serà de 2 milions d'euros.
I el Ripollès continuar millorant els 4 nuclis i altres veïnats és la prioritat del govern de Vilallonga. El nou alcalde, Pere Sau, també preveu que es pugui desencallar el mur de protecció del riu, que està pendent de trobar el finançament, Jordi Altesa.
Un nou aparcament a la Roca i Tregurà, la pavimentació del camí del Bac d'Abella o comunicar el carrer Canigó són alguns dels projectes que el govern de Vilallonga vol tirar endavant aquest mandat per als 4 nuclis. Una altra prioritat també és millorar la carretera que arriba al veïnat de Llebro. Per a Pere Sau també hi ha un projecte simbòlic però important, que és la recuperació d'antics camins oblidats.
És el camí de la Vena, crec que en deien, de Tregurà. És a dir, és un camí que doncs, la gent pujant de Vilallonga pujava per arribava a Tregurà, i és a més un camí que a la clàssica ruta que hi havia de Vilallonga com a de Vaca, doncs es feia sempre per allà. És a dir, jo recordo quan era molt petit, no ho sé, devia tenir 8 o 10 anys, doncs amb els meus pares van fer aquella ruta, van pujar cap a Tregurà, van pujar a Collet de Tres Pics, van baixar com a de Vaca, van pujar al Torre Neules i cap a Núria. O sigui que era un camí significatiu.
Uns projectes on serà necessari comptar amb el permís dels propietaris dels terrenys.
Tenim una fageda a prop de Vilallonga també, que és una meravella, pràcticament és desconeguda. Si podem parlar amb el propietari doncs ens posem d'acord, doncs podem fer una ruta dins de la fageda, que és preciós passejar-hi doncs primavera, estiu i tardor.
Un altre projecte que ve de l'anterior mandat és la construcció d'un mur que protegeixi la llera dreta del riu de possibles aiguats. Un projecte que s'ha anat endarrerint i que s'espera que ara es pugui desencallar.
I l'Ajuntament de Besalú demana al Consell Comarcal de la Garrotxa que ajudi a coordinar el projecte de carril bici entre Beuda i Besalú. Els dos consistoris ja s'han posat d'acord en la definició del projecte, el traçat i el finançament. L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, també insta a crear una entitat de treball conjunta amb els municipis de Beuda, Sant Ferriol i Maià de Montcal.
Amb l'objectiu de potenciar el turisme i l'esport, entre d'altres, Besalú va iniciar fa uns mesos una campanya per fomentar, per exemple, les rutes en bicicleta. En aquest sentit, el carril bici que té previst unir el poble amb Beuda pot ser una realitat en els pròxims mesos. El 70% del finançament anirà a càrrec de l'Ajuntament de Beuda, mentre que el 30% restant l'assumirà el de Besalú. El seu alcalde, Lluís Guinó, ha instat el Consell Comarcal de la Garrotxa a ajudar-los a coordinar el projecte.
És el Consell que també ens ha de ajudar a coordinar aquesta qüestió. És a dir, si el projecte està tancat definitivament, és qüestió d'aprovar el projecte i mirar si els dos ajuntaments disposem dels recursos per fer-ho. I jo em sembla que seria de les obres que es podrien fer relativament de pressa. O no tindrem, pel que fa a Besalú, dificultats de disponibilitat dels terrenys en qüestió, perquè de fet està planificat perfectament en el POM també, en l'àmbit en el que està definit, i per tant les sessions s'hauran de fer encara que siguin de forma prèvia, i el que hem de posar-nos d'acord és els dos ajuntaments.
Guinó ha proposat la creació d'una entitat que englobi els interessos de Besalú, Beuda, Sant Ferriol i Maià de Montcal en àmbits com el desenvolupament industrial, les energies renovables, el turisme, el comerç i l'educació. També ha proposat treballar més conjuntament.
Jo entenc que l'hauríem de contractar conjuntament amb dos municipis i que l'empresa que executés el tram de Besalú executés el de Beuda també. Però vaja, això són qüestions que hem de treballar en aquesta estructura que proposem que es creï entre aquests ajuntaments de Besalú, Beuda, Maià i Sant Ferriol, de treball conjunt i de mancomunat, i que siguem capaços de crear per fi un ent que es pugui reunir de forma periòdica.
L'alcalde de Besalú ha afegit que el carril bici entre Besalú i Beuda és un projecte costós, però que enriquirà l'oferta turística de la zona.
I en els pròxims dies començaran les obres del carril bici que connectarà Olot amb el veïnat de Can Blanc. El recorregut constarà de més de 3 quilòmetres i es dividirà en dos trams. Els treballs tenen un termini d'execució de 6 mesos. Aquesta setmana el Departament de Territori ha adjudicat les obres de la via ciclista que connectarà Olot amb la urbanització de Can Blanc, a Santa Pau. Les obres es duran a terme a partir de la setmana que ve i tindran dues fases. El recorregut consta de 3,2 quilòmetres i es divideix en dos trams. Per un costat, el tram urbà d'Olot, que va des de l'Avinguda de Sant Jordi fins a l'escola Joan 23, i de l'altre, el tram interurbà, que connecta des d'aquest punt fins al veïnat de Can Blanc. El regidor de mobilitat és Isaac Cribillers.
Sí, aquesta setmana va haver la primera visita d'obra per rellançar-ho. Els propers dies es començaran els treballs que s'han d'allargar els propers 6 mesos aproximadament, i és un procés que es va iniciar en el mandat anterior, però ho valorem com a positiu. Tot el que sigui ampliar la xarxa de bicicarrils, facilitar la mobilitat sostenible i diguéssim, connectar fins i tot instal·lacions existents, com és el cas, doncs es considera com a positiu.
Aquestes obres que començaran la pròxima setmana suposen la continuïtat de la via que es va fer el 2020 i que connecta Can Blanc amb els aparcaments de Santa Margarida. El cost total d'aquestes obres és de 1,8 milions d'euros i, si no hi ha cap novetat, haurien d'estar finalitzades a principis del 2024. I tornem a marxar cap al Ripollès perquè la residència geriàtrica de l'Hospital de Camprodon compta amb un hort des de fa unes setmanes. És una novetat per als residents impulsada per Salvador Burcet, que va entrar-hi a viure a principis d'any. Ara que ja comença a donar resultats, tot allò que recull ho aprofiten els residents per menjar productes fets a casa.
Enciams, tomàquets, cebes, carbassons, tot això i més hi ha al nou hort del geriàtric l'Hospital de Camprodon. Es tracta d'una iniciativa que ja feia temps que rondava pel cap de la direcció del centre, i l'arribada de Salvador Burcet com a resident aquest febrer, amb la seva iniciativa i ganes de muntar un hort, han portat a fer-lo realitat. La Maria Carme Monells és la directora del geriàtric l'Hospital de Camprodon.
Ja feia temps que ho teníem en ment, no sabíem on posar-lo, que si el posem aquí, que si el posem allà. Al final vam decidir ubicar-lo allà on t'has filmat, que és una zona que els residents tampoc se n'aprofiten, i vam dir, doncs va, posem-lo aquí, ha quedat integrat amb l'espai que està.
En Salvador és l'únic encarregat de l'hort. Tota la vida n'havia tingut, i cuidar i fer créixer les hortalisses i els vegetals li agrada, i no veia per què no havia de poder-ho fer un cop a la residència.
Ho porta ell tot sol, i ell ho fa, ell va buscar el planter i recull, rega, ho fa ell, porta a la cuina el que recull cada dia i després els residents s'ho mengen.
D'aquesta manera en Salvador pot seguir tenint el seu hort i els residents poden gaudir dels resultats en una iniciativa que s'espera que tingui molta continuïtat al centre.
I en esports... La Unió Esportiva Olot de Pedro Dolera s'estrenarà que la Copa Catalunya al Camp de la Grama serà el primer partit oficial després de dos amistosos perduts. Els olotins hi arriben amb l'objectiu d'eliminar un dels favorits a liderar la tercera federació. El club, per cert, ha anunciat aquest dijous el fitxatge de l'extrem Fode Diakabi, que podria tenir els primers minuts aquest dissabte. El partit començarà a 8:15 a Santa Coloma de Gramenet.
Campió de la Copa Catalunya amb l'Europa i a semifinals amb el Prat, el nou tècnic de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, ja ha experimentat què suposa guanyar una Copa Catalunya. Amb la Unió Esportiva Olot, però, de moment ha perdut per 2-4 contra el Girona i també per 0-2 contra el Sabadell. Aquest serà el primer enfrontament lluny de l'estadi municipal aquesta pretemporada, d'un equip que encara no té la plantilla tancada. Dolera assegura que només pensa en passar de ronda.
Amb la idea de competir, vull dir, nosaltres anem a intentar guanyar i passar ronda, que és el que volem, i així ho intentarem. Vull dir, anem a un camp molt difícil, contra un rival, un dels favorits de la Lliga de tercera, que s'ha reforçat molt bé. Bueno, serà un partit molt complicat, això és un equip intens, un camp gran. Bueno, vull dir, serà un partit xulo i anem a veure com estem.
La Unió Esportiva Olot ha reformat pràcticament de dalt a baix un equip que va donar molt bona imatge a la primera batalla de la pretemporada contra el Girona. Contra el Sabadell de Primera Federació, però ni un gol. Un dels nouvinguts, l'atacant Pablo Ufano, assegura que intentaran ser més efectius de cara a gol.
Ara s'està faltant una miqueta de gols, però bueno, també hem jugat amb dos equips, amb Girona de Primera Divisió, que vam tenir ocasions també a la segona meitat i a la primera, bueno, dos gols, i el Sabadell, que és un equip també de Primera Federació, i també hem tingut les nostres ocasions tant la primera com la segona. Cal afinar punteria de cara a porteria, però bueno, seguirem treballant, millorant de cara a gol per arribar a la Lliga amb les màximes oportunitats possibles.
La Unió Esportiva Olot s'ha reforçat aquest dijous amb l'extrem Fode Diakabi, la peça que li faltava per allestir el bloc atacant aquesta temporada. El jugador de 24 anys és esquerrà i destaca per la seva velocitat i desequilibri. Fode, d'origen senegalès, es va formar a les files de l'Espanyol, tot i que ha passat per clubs com l'Europa, l'Ebre i per filials del Mallorca i l'Alcorcón. Les dues últimes campanyes, precisament, les ha estat jugant al filial madrileny, primer a Tercera Federació i després a Segona Federació, amb una quarantena de partits. Fode podria tenir els primers minuts aquest dissabte al camp de la Grama. El partit començarà a 8:15 del vespre.
I el primer equip del Santa Pau renova gairebé tota la plantilla per la pròxima temporada. Després del descens del club a quarta catalana, la junta directiva ha decidit començar un nou projecte de futur. Enguany el club també comptarà amb 3 equips més al futbol base.
La temporada passada del club poliesportiu Santa Pau va ser per oblidar a tercera catalana. Els garrotxins van quedar últims de la categoria i van descendir a quarta. Des de la junta del club van decidir que s'havia acabat un cicle i, per tant, s'havia de reconstruir la primera plantilla de nou. El primer moviment va ser fitxar dos nous entrenadors, Jordi Planella i Pere Carrer, amb l'objectiu que poguessin portar gent jove i amb compromís a l'equip. El president del club poliesportiu Santa Pau és Joan Muñoz.
Vam dir, doncs, endavant. I va començar, doncs, a portar molts de nanos joves, que això és el que interessa. Des del club, primer, el que vam dir és que, a part de tenir un gran equip, primer el que volem tenir és un bon club, un grup de persones, sobretot que tinguin compromís i això de cara a, bueno, per el que representa el Santa Pau i això, i després a partir d'aquí doncs ja s'irà construint tot com hagi d'anar sorgint.
Els dos nous entrenadors arriben sense la pressió de tornar a pujar de categoria. El primer entrenador, Jordi Planella, serà la primera vegada que estarà al capdavant d'un equip amateur, ja que durant la seva carrera com a tècnic sempre ha estat al futbol base. Planella es mostra il·lusionat amb aquest nou repte.
Lògicament que com tot entrenador i tot equip ens agradaria poder estar a la part més de dalt que de baix. Sabem que aquest any a quarta catalana, a part de pujar al primer classificat, hi haurà un play-off del segon hasta el cinquè. Ens agradaria poder estar del primer al cinquè, però torno a repetir que el primer de tot és compromís que hi hagi aquest equip, bon ambient, i crec que per això amb tanta gent jove que hi ha i serà, l'altre dia miràvem que és un equip que tindrà un promís de 21 anys, 22 anys.
A més, aquesta temporada, el club poliesportiu Santa Pau podrà comptar amb 3 equips de futbol base, des dels més petits amb l'escoleta, un equip de la Vins, i els més grans amb un juvenil.
I a la contraportada... ...500 anys de la Vall de Bianya en un sol llibre l'ha fet en Manel Soler, la indústria, el comerç i els oficis a la Vall de Bianya. És un viatge al passat basat en testimonis vius i documents de l'arxiu comarcal. Amb la segona part en marxa, Soler parla del repte que suposa obtenir testimonis que expliquin la història de Bianya via oral.
El llibre La indústria, el comerç i els oficis a la Vall de Bianya narra la història de la vall des del 1551 fins a l'actualitat. L'autor Manel Soler, un historiador aficionat, ha investigat a fons tres àmbits que han experimentat canvis al llarg del temps. Soler lamenta la disminució d'explotacions ramaderes en els últims anys, ja que la vall havia estat predominantment agrícola, però també destaca la importància crucial que va tenir la indústria en aquesta zona.
La vall de Bianya ens l'imaginem com un poble de pagès, i que sí, ho és un municipi que pràcticament és agrícola, però amb 8 o 9 edificis hi ha hagut 29 fàbriques de paper, que la dada més antiga és del 1560, que era de Can Gavarró, i 106 indústries textils.
Segons Soler, la vall de Bianya no ha canviat gaire i ho atribueix al fet que els bianyencs i bianyenques han mantingut l'essència. L'alcalde del municipi, Santi Reixac, destaca la tasca de recerca realitzada per Fer el Llibre i subratlla la importància d'iniciatives com aquesta per preservar la història de Bianya.
Així com havíem fet el llibre de les Masies, que també la gent se'l va sentir seu, perquè gràcies a la gent que va informar de les Masies que hi havia, gent grans, alguns que ara no hi són, però van poder donar aquesta informació. Ara el llibre aquest dels oficis ens ha estat igual. El seu autor, Manel Soler, és un home que es coneix molt bé la Vall de Bianya i ha fet un molt bon treball.
Soler anuncia que ja han iniciat la segona part del llibre, centrada també a la Vall de Bianya, però abordant un altre àmbit. No obstant això, admet que trobar informació és cada cop més difícil perquè s'han d'estirar testimonis d'edat avançada. Segons l'autor, però, la transmissió del coneixement via oral és l'única forma de tenir tanta informació.
I això és tot de l'informatiu del migdia d'avui, divendres 4 d'agost de 2023. Recordeu que podeu seguir actualitzats als nostres butlletins horaris a la nostra pàgina web, algarrotxadigital.cat, i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter o Facebook. Que passeu un bon cap de setmana.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.